Son las 8. Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és, en aquest cas, és dimarts, és dia 6 de juny del 2023. Avui, en aquest supermatí, en aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, avui des dels estudis de Ràdio Palafrugell, us expliquem que avui serà un dia de calor, amb temperatures que poden arribar a la ratlla dels 30 graus. A la tarda, els núvols convectius poden deixar algun ruixat a la costa. En aquests moments tenim registres de 18 graus a Palamós, 21 a Begur i 18 a Palafrugell. No sé si el... potser el radar de Begur potser està una mica disparat, no ho sé. En tot cas, aquests són els registres que tenim a aquesta hora del matí. Avui en aquest supermatí us explicarem que hi ha dues víctimes més que han denunciat el quiromassatgista de la Bisbal investigat per abusos sexuals. També parlarem de bones notícies per la denominació d'origen de l'Empordà, perquè ha superat per primer cop els 6 milions d'ampolles venudes en un any. Venudes i begudes. La 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona guardonen la Casa Pin 8 de Forallac, i també parlarem, atenció, no sé si algú dels qui ens escolteu sou usuaris habituals de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols, perquè el segon tram d'aquesta via ferrada quedarà tancada successivament cada any per el període de nidificació del corb marí. Això és el que ha passat aquest any, i des de la Generalitat ja han avisat que això anirà passant cada any, perquè cada any sembla que anirà el corb marí a nidificar en aquesta zona. Per tant, això és sobretot a la primavera. Aquests últims mesos ha estat el període de nidificació. Ara fa unes setmanes us explicàvem que tornava a obrir. Doncs això anirà passant cada setmana. De seguida ho ampliarem tot plegat avui en aquest supermatí. En què parlarem amb l'Adrià Cortadellas, veu i guitarrista dels Fetus, que aquest cap de setmana celebraran l'esdeveniment principal del seu aniversari. És la seva gran xefla a la plaça de Corçà, dins del Festival Ita, que parlarem amb l'Adrià Cortadellas avui al supermatí. I com cada dimarts, parlarem de llibres, de literatura, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. A veure si podem escoltar la sintonia que tocava ara en aquest moment... Bé, ara de seguida l'escoltarem. En tot cas, passem a saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, també, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Dues víctimes més denuncien el quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà investigat per abusos sexuals.
Les dues noves denúncies contra el quiromassatgista de la Bisbal s'han interposat precisament després que el cas aparegués als mitjans. Amb aquestes ja són 5 les dones que assenyalen el sospitós, un veí del municipi de 52 anys.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquest cas, el seguirem. També explicarem que la denominació d'origen Empordà supera per primer cop els 6 milions d'ampolles venudes en un any.
El 2022 els cellers empordanesos van vendre un 3% més que el 2021 i van arribar per primera vegada a aquesta xifra. Destaca l'augment de les vendes a la resta de Catalunya, sobretot a les comarques de Barcelona.
És que ja seria hora, ja seria hora que Barcelona veiessin la gran qualitat dels vins que tenim a la Déu Empordà. Sembla que a poc es va fent el pas. La 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona guardona la Casa Pin 8 de Forallac.
En total s'han lliurat 18 guardons, 17 atorgats pel jurat d'entre les 23 obres que van passar a la fase de seleccionades en les categories Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers, i el Premi de l'Opinió, escollit pels 2.500 vots emesos per la ciutadania entre les 88 obres presentades.
I hem parlat amb la directora de Recursos Humans del CIBE, del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, la Mariona Casanovas, per presentar la memòria d'activitats de l'any 2022 que van presentar fa uns dies.
Una de les notificacions és l'augment d'agressions al personal sanitari amb un 45%. Aquesta pujada d'agressions s'ha pogut observar tant a escala catalana com europea. A més, els col·legis professionals de l'àmbit de la salut d'arreu d'Europa exigeixen als països que aprovin legislació al respecte que protegeixi aquest col·lectiu.
Música. Encara en l'àmbit sanitari, s'ha reconegut la unitat d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós, que va atendre més de 300 persones l'any 2022.
La unitat va crear-se l'any 2022 per millorar l'atenció i el pronòstic a les persones amb insuficiència cardíaca del Baix Empordà. La malaltia pot causar una elevada prevalença en la gent gran, major morbiditat, mortalitat i més càrrega econòmica que altres malalties com el càncer.
I sense moure'ns del CIBE, el servei...
En acte de divendres passat,
el CIBE... Un segon, un moment, no corris... Dèiem, sense moure'ns del CIBE, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han donat la benvinguda a 13 nous residents.
Una de les notificacions...
En un acte de divendres passat, el CIBE va donar la benvinguda als nous residents que inicien la seva etapa dins dels serveis sanitaris de la comarca. D'altra banda, es van acomiadar els 12 professionals que ja han acabat el seu període. Enguany, 14 professionals hauran completat la seva residència al CIBE.
La renaturalització de la platja de Castell avança a bon ritme.
En les darreres setmanes han anat rebrotant les espècies vegetals que viuen en les dunes de la platja del Castell. Aquesta vegetació ha colonitzat la major part del perímetre i el paisatge es va envellint, mentre les dunes segueixen agafant alçada i volum.
El segon tram de la via ferrada de Sant Feliu quedarà tancat els anys vinents durant la nidificació del corb marí.
Seguint la directriu del departament, aquesta restricció per la part final del període de nidificació es podrà veure ampliada o reduïda en funció del resultat del cens. De la mateixa manera, l'abast superficial de la restricció temporal d'accés també es pot veure ampliada si es detecten altres punts de nidificació.
I en l'àmbit esportiu explicarem que torna la Terbike Experience amb gairebé 400 participants.
Es tracta d'una marxa ciclista de resistència que transcorre a l'entorn de la llera del riu Ter en un sol dia. Segueix el traçat de la ruta del Ter des del seu naixement a Setcases fins a la desembocadura a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Es tracta de l'onzena edició de la marxa ciclista i es farà el 10 de juny.
Va, volem conèixer la previsió del temps quan són les 8 i 7 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
A veure, quin temps ens espera per avui al Baix Empordà?
Comencem el dimarts amb núvols alts que no deixaran lluir el sol en plenitud, tot plegat, però sense cap importància pel fet de que el dia pugui ser càlid. Així doncs, la jornada tindrà temperatures que seran mínimament superiors a les d'ahir dilluns. Les mínimes quedaran entre els 13 i els 15 graus i les màximes podrien ratllar els 30. I dels núvols prims del matí, poc preocupants per pluja, anirem a la convecció de tarda, perquè entre el migdia i la tarda, el creixement de nuvolades convectives cap a l'interior podran deixar algun ruixat o quatre gotes de baix molt local, i això seria una previsió molt semblant a la d'ahir. I seguirem la setmana amb una estabilització de l'atmosfera i això farà que pugui desaparèixer el risc de ruixats de tarda.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Aquesta nit, Ucraïna ha denunciat que Rússia ha bombardejat la gran presa de Kharkova sobre el riu Dnieper, al sud d'Ucraïna, que ha estat destruïda aquesta passada nit i l'aigua amenaçaria amb inundar la zona de Kherson. Ho han confirmat tant Rússia com Ucraïna, que s'acusen mútuament de la destrucció que es pot veure en les imatges de satèl·lit facilitades per l'agència Reuters, que realment són increïbles, són espectaculars, i també es veu com s'estaria escapant l'aigua. És una presa de més de 3 quilòmetres de llarg i entre 30 i 45 metres d'alçada, construïda el 56 en època soviètica i que ara estava sota control de l'exèrcit rus. Investiguen una agressió sexual múltiple a una menor a Badalona. Segons els Mossos, els agressors són 6 adolescents i els fets haurien passat dissabte a la tarda. Com dèiem, els Mossos d'Esquadra investiguen aquest nou cas d'agressió sexual múltiple a una menor d'edat a Badalona. Hauria passat dissabte i la unitat d'agressions sexuals dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per identificar i detenir els autors. Alguns d'ells ja estarien detinguts. L'Ajuntament de Badalona ha condemnat els fets considerats gravíssims i repulsius i ha ofert tots els recursos municipals a la víctima i la família i ha començat els tràmits per personar-se com a acusació particular. També ha tornat a demanar canvis urgents a la llei del menor. Per cert, que la llei del només sí és sí arriba avui al Suprem, que comença a analitzar les revisions de condemna. El tribunal fixarà la doctrina que serveixi per revisar les condemnes amb un criteri unificat. Més notícies. Apple es llança a la realitat virtual amb unes ulleres que en realitat no són gaire aptes per totes les butxaques. Apple ha presentat un nou producte, 9 anys després del llançament de l'Apple Watch. Són unes ulleres que combinen realitat augmentada i realitat virtual. Acord entre la Unió Europea i grans tecnològiques perquè etiquetin els continguts generats amb intel·ligència artificial. És un codi de bones pràctiques voluntaris que han signat més de 40 empreses del sector com Google, Meta, TikTok o Microsoft, però no Twitter, que es va retirar de les negociacions ara fa uns dies. El príncep Enric entra en escena en el judici contra la premsa sensacionalista britànica. L'advocat del duc de Sussex assegura que les activitats del grup Mirror van provocar brots de depressió i van boicotejar les relacions socials del príncep. Per això el príncep Enric compareixerà avui dimarts davant la justícia per declarar com a testimoni en el judici contra la premsa sensacionalista britànica. I hem d'acabar parlant de l'Afganistan, i és que hi ha hagut almenys 82 nenes ingressades després de ser enverinades en dues escoles de l'Afganistan. Segons fonts oficials, uns desconeguts van ruixar les aules amb verí i totes les nenes tenen nàusees i problemes respiratoris. Es tracta d'alumnes de primària, és a dir, menors de 13 anys, que són els únics estudis que ara mateix les dones tenen permesos a l'Afganistan. Els talibans han prohibit l'educació secundària i la universitat per les dones del país. Vull dir que està clar qui ha provocat aquest enverinament. Les 8 i 11 minuts és el moment del comentari del dia. Que avui ens l'envia la pianista de pals Emma Stratton.
Aconseguirem més pràctiques positives virals? He sentit recentment a les notícies del 324 que Castelldefels han posat en pràctica una iniciativa que consisteix en premiar els joves conductors i conductores que donin negatiu a les proves d'alcoholèmia amb un val de 10 euros per a la compra de carburant. Sembla ser que ha estat una acció ben acceptada i aplaudida entre els joves que ja han pogut gaudir d'aquest premi perquè el resultat de la seva taxa d'alcoholèmia al volant ha estat zero. Si bé és cert que els comportaments més o menys raonables haurien de ser lo normal del dia a dia i no haurien de ser notícia, és cert també que en el nostre context actual, on es fan ràpidament virals moltes pràctiques absurdes, perilloses i sense sentit, sembla positiu que apareguin iniciatives que intentin promoure conductes positives i que aquestes conductes, que generen beneficis per a tothom, siguin ben acceptades, acaben imposant-se com a models a seguir i es facin virals sobretot entre nosaltres, les generacions més joves, vulnerables i influenciables. Davant d'aquesta realitat, el fet que petites iniciatives positives com aquesta siguin notícia i que es vagin extenent i implementant en altres àmbits em sembla un punt de partida molt engrescador. Esperem, doncs, que vagin apareixent més accions en aquesta línia i que en breu arribin a fer-se virals altres titulars d'aquest estil. De fet, ja existeixen influencers que treballen en aquesta línia i, sincerament, crec que és molt bona notícia aquesta tendència creixent. Podem dir, doncs, que aconseguir seduir cada vegada més els joves amb aquest tipus de missatges és, sens dubte, una tendència que obre les portes a un futur més il·lusionant.
Gràcies, Emma Stratton. Un minut i mig arribarem a un quart de 9 del matí. Continuem el Supermatí, l'informatiu del Baix Empordà, explicant que dues víctimes més denuncien el quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà investigat per abusos sexuals. Les dues noves denúncies contra el quiromassatgista de la Bisbal s'han interposat precisament després que el cas aparegués als mitjans. Amb aquests ja són, aquestes ja són cinc les dones que assenyalen el sospitós, que és un veí del municipi de 52 anys.
La primera víctima va anar a comissaria a finals de març, pocs dies després de la publicació de la notícia. Segons va relatar els Mossos, a mitjans de 2015 van anar a fer-se un massatge a casa del sospitós. Un cop allà, l'home va tancar la porta del local amb clau. Durant el massatge, segons declara la víctima, el quiromassatgista li va fer tocaments a la zona dels genitals. Després la va fer seure's a la llitera, li va demanar que es tragués els sostenidors i la va acabar abraçant per darrere. Aquests fets, però, tot i afegir-se a la causa que s'investiga des dels jutjats, perquè podrien reforçar la tesi que l'investigat seguia un determinat patró, haurien prescrit. No així la segona de les noves denúncies, que de fet és la que va motivar que els Mossos tornessin a detenir els sospitós, aquesta vegada per abús sexual amb penetració. La denúncia es va interposar a mitjans d'abril i els fets que s'hi recullen es remunten al juny del 2016. La víctima va relatar que era el segon cop que anava a fer-se un massatge amb l'investigat. En aquella ocasió, i després de tancar la porta amb clau, l'home li va insistir perquè ella es quedés nua, cosa que no va acceptar. Ell, però, sí que va treure's la samarreta durant el massatge. Segons relata la víctima, durant la sessió, el quiromassatgista li va fer tocaments als genitals i als pits, moment en què ella va interrompre'l i se'n va anar ràpidament. Arran d'aquesta denúncia, els Mossos van tornar a detenir el quiromassatgista el 18 d'abril. Segons han explicat a la CN, fonts properes al cas, després de passar a disposició judicial, l'investigat va tornar a quedar en llibertat provisional a l'espera de judici.
De fet, Maria, com deies, la investigació apunta que hi havia un patró, no?
Aprofitava la seva activitat com a massatgista per fer els tocaments quan les víctimes eren més vulnerables, perquè es trobaven soles amb ell al local de casa seva que feia servir de consulta i que a més tenia la porta tancada amb clau. Per això, de cara al judici, podria ser determinant una pericial d'anàlisi de conducta criminal que confirmés aquest patró. És una prova pràcticament inèdita, però que, de fet, ja va servir en el cas del Raider de Barcelona, condemnat a 11 anys i 3 mesos de presó per agredir sexualment 3 dones i violar-ne una quarta. Els Mossos d'Esquadra van detenir per primer cop el quiromassatgista de la Bisbal el 22 de juny de l'any passat com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual. La víctima, una menor de 15 anys, va relatar que la tarda del 7 de juny havia anat a fer-se un massatge i que un cop dins el local, el sospitós la va fer despullar i li va fer tocaments. Després, ell va treure's la roba i la va pressionar perquè li fes un massatge també als seus genitals. Quan finalment la menor s'hi va negar, la va obligar a estirar-se amb ell mentre estaven nus. Arran d'aquesta primera denúncia, dues víctimes més van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra presumptes abusos comesos pel quiromassatgista. Una dona va explicar als investigadors que l'home li hauria fet tocaments als pits i als genitals quan tenia 12 anys. Això hauria passat el 2008. Aquest cas ja estava prescrit, però la víctima va decidir trencar el silenci després de saber que la policia havia detingut el quiromassatgista. La tercera víctima, una adolescent, va denunciar que l'1 de maig del 2022 es va trobar amb el quiromassatgista a un club esportiu. Allà, l'home hauria començat a fer-li massatges a les espatlles i també li hauria acabat fent tocaments a la zona del pit, mentre l'animava a anar a casa seva com a clienta. El jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec del cas.
Doncs el seguirem i esperem això, que es trenquin cada vegada més silencis. 8 i 17 minuts. Bones notícies per la producció de la DEO Empordà. La DEO Empordà va prendre el 2022 més de 6 milions d'ampolles en un mateix any. Per tant, és un 3% més d'ampolles que el 2021. Així, el mercat gironí continua concentrant la majoria de les vendes de la denominació d'origen però la meitat, de fet. El 50,4% de les vendes de la DEO Empordà es venen a les comarques de Girona.
L'exercici del 2022 en destaca l'augment de vendes de la resta de Catalunya, amb el 23% del total davant del 20% de l'exercici del 2021. Aquest increment s'ha concentrat principalment a les comarques de Barcelona, on el Consell Regulador de la DEO i els cellers empordanesos han realitzat durant els darrers anys una intensa campanya de promoció per donar a conèixer els seus vins a través de diverses accions comercials. Per tipologia de vi, el negre continua sent la varietat més venuda, amb 3,4 milions d'ampolles venudes. En segon lloc hi ha els vins blancs i, a continuació, els rosats. Aquestes dades s'han donat a conèixer la mateixa setmana que se celebra la Fira Tocs de Vi de l'Empordà a Girona, un dels principals esdeveniments enogastronòmics de les comarques gironines. La proposta celebra enguany la seva desena edició i oferirà una variada programació del 5 al 10 de juny per gaudir dels vins de l'Empordà a la capital gironina.
Així, doncs, aquesta promoció dels vins de la DEO Empordà a les comarques de Barcelona haurà de continuar perquè està demostrat que funciona i, a banda, que ja tenim un producte que és evident que ha de funcionar perquè els vins de la DEO Empordà són excel·lents. 8 i 19 minuts. La 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona han guardonat la casa Pin 8 de Forallac. La seu de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes va acollir aquest divendres la 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, on van assistir-hi més de 300 persones. En total es van lliurar 18 guardons, 17 atorgats pel jurat, entre les 23 obres que van passar la fase de seleccionades en les categories arquitectures, interiors, paisatges i efímers. I el premi de l'opinió, escollit pels 2.500 vots emesos per la ciutadania, entre les 88 obres presentades. Carla Saló.
Jurat format per João Mendes, el president, i Fuensanta Nieto i Michel Orliac, vocals, ha destacat que les obres presentades en l'edició d'enguany permeten reflectir l'estat actual de l'arquitectura en el conjunt del territori i ha considerat que, en molts casos, es tracta d'una arquitectura a petita escala, domèstica i privada, estretament relacionada amb el paisatge. En la categoria Arquitectures, el jurat ha entregat el premi a l'obra Casa Pin 8, a Forallac, de PMM Té Arquitectura, perquè, segons ha explicat, la casa estableix una relació potent i tensa amb els edificis circumdants i ha fet 6 mencions. 2 cases de fusta a Vidrà, Osona, de Sau Taller d'Arquitectura, Leura, a Calonja, d'Homers Arquitectes, Pavelló i Bassa en un jardí, a Olot, d'Estudi Alem, l'Areny, a Girona, de Ferran López Roca i Mireia Colls Martínez, Habitatges l'Alzina, a Caldes de Malavella, a la Selva, de Jaime Peus Arquitects, i Casa 016, a Caldes de Malavella, de Camps Felip Arquitectura. Entre les obres reconegudes pel jurat professional es va lliurar el Premi de l'Opinió a Domus Fiscus, a Fuixà, de Sotelo Margalef Arquitectes. Aquest guardó, que el concedeix la ciutadania entre les 88 obres presentades a la 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines, ha obtingut una participació de més de 2.500 vots fins al 26 d'abril a través del portal web del certamen. El diploma que han rebut els arquitectes i promotors per aquesta 25a edició dels Premis incorpora un dibuix del projecte de la celler de Peralada, realitzat per RCR Arquitectes del 2020. L'aquarel·la evoca el lloc amb la vinya, el talús, la plana fluvial i el celler temporal i silenciós que es fusiona i forma part del paisatge empordanès. Igual que en les anteriors edicions, les obres premiades i seleccionades d'aquest any es poden veure en diverses exposicions a la Pia Almoina de la demarcació de Girona del COAC fins l'11 de setembre. En aquesta ocasió, les 23 obres seleccionades es reprodueixen en 8 banderoles, mentre que les 17 premiades pel jurat es poden veure en 9 panells retroil·luminats distribuïts per tot l'espai. Amb l'exposició s'ha editat un catàleg amb la informació de l'edició en curs.
Els serveis de salut integrat del Baix Empordà van presentar la memòria d'activitats l'any 2022, ara fa uns dies. Per saber-ne més, ens va visitar la directora de Recursos Humans del CIBE, la Mariona Casanovas.
Una de les notificacions és l'augment d'agressions al personal sanitari amb un 45%. Tal com explica la directora, diferencien dues tipologies d'agressions. Per una banda, les realitzades per un perfil de residents i usuaris que tenen poc control sobre la seva conducta, i, d'altra banda, agressions tan verbals com físiques d'usuaris sense problemes de demències.
Però no és un tema nou, és a dir, les agressions en aquest sentit de traspassar una mica el límit, no?, respecte als serveis de salut i contra els professionals de salut, que al tanto no són només els ata blanques, vull dir que les persones que estan a les admissions, les administratius i administratives també tenen aquesta situació de risc, diguem-ne, no? Doncs això venia d'abans. El que passa que és veritat que amb la Covid, el 2020, va haver-hi una pujada en aquest sentit, i amb posterioritat a la Covid ho hem seguit veient.
Aquesta pujada d'agressions al personal s'ha pogut observar tant a escala catalana com europea. Els col·legis professionals de l'àmbit de la salut d'arreu d'Europa van començar a denunciar-ho i a exigir que els països aprovessin legislació i normatives al respecte que protegissin aquest col·lectiu.
I, de fet, es va establir el dia 12 de març com el Dia Europeu contra la Violència en els Col·legis Sanitaris, i, de fet, l'any passat, fa 2 anys, el 2021, va ser el primer que es va celebrar.
Per això ho han inclòs en la memòria, per donar visibilitat a aquest tema.
Perquè quan ho fas evident, doncs busques causes, i quan busques causes poses mesures, i al final el que volem és una mica reconduir i rebaixar, ser capaços de rebaixar aquest nivell d'atenció que tenim tota la societat, la tolerància dels usuaris i també la nostra pròpia tolerància, que segurament doncs venim ja doncs molt, molt cansats.
Des del 2005 notifiquen voluntàriament les agressions als centres catalans. De fet, l'any 2022 el Departament de Salut va fer un decret en el qual anunciava la configuració d'un observatori per les situacions de violència en l'àmbit de salut, tot i que encara no està operatiu. Casanovas ha definit també el protocol establert que tenen des de la xarxa corporativa.
Doncs en l'intranet del centre hi ha un banner, allà on vas, el servei de prevenció, i immediatament pots clicar una icona allà on s'obre doncs, el formulari, que ja està tan plena directament, és a dir, quan jo obro i pico aquell clic, doncs ja les meves dades ja estan volcades allà i per tant jo només tinc que fer que explicar una mica el fet, no? I a partir d'aquí el protocol pues, es desenvolupa pues, amb un acompanyament del propi comandament, una investigació, un suport de l'àrea jurídica si és necessari, un acompanyament a la denúncia en els cossos policials si és necessari.
Un recurs per donar més accessibilitat al personal sanitari i poder fer un recompte de les agressions per revertir la situació.
Tenim més notícies que ens parlen de l'àmbit sanitari del Baix Empordà i és que els serveis de salut integrats del Baix Empordà han donat la benvinguda a 13 nous residents i han acomiadat els 12 professionals que ja han completat el seu període.
Entre els nous residents que s'han incorporat hi ha una llevadora, una metgessa de medicina interna, 3 metges i metgesses i 7 infermeres de la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària. Finalment, 2 residents de l'Institut Català de Salut que realitzaran les rotacions hospitalàries de l'Hospital de Palamós. D'altra banda, també es va celebrar l'acte tradicional de residents on es va agrair i acomiadar els 12 professionals que han finalitzat ja el seu període. Enguany han completat la seva residència un total de 14 professionals, dels quals 7 són metgesses d'atenció familiar i comunitària, 5 són infermeres d'atenció familiar i comunitària i una llevadora i una metgessa especialista en ginecologia i obstetrícia. Actualment el CIBE compta amb un equip de 29 tutors i tutores entre les 5 especialitats. La seva tasca ha estat clau durant el procés formatiu dels residents, així com el paper dels especialistes acreditats en medicina i infermeria que han col·laborat com a docents a la formació dels residents durant les seves rotacions pels diferents serveis hospitalaris. Durant els últims 17 anys, el CIBE s'ha convertit en una unitat docent que ha format 109 especialistes, entre ells 52 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 7 especialistes en ginecologia i obstetrícia, 18 llevadores, 4 metges i metgesses internistes i 20 infermers i infermeres d'atenció familiar i comunitària.
I una notícia més que ens porta al CIBE, en aquest cas a l'Hospital de Palamós, perquè s'ha reconegut la unitat d'insuficiència cardíaca de l'hospital amb el segell SEC Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia. Això la certifica com a unitat comunitària d'insuficiència cardíaca que va atendre més de 300 persones l'any 2021 i 2022 i va millorar també l'atenció als pacients.
La unitat va crear-se l'any 2022 per millorar l'atenció i el pronòstic a les persones amb insuficiència cardíaca del Baix Empordà. La malaltia pot causar una elevada prevalença en la gent gran, major morbiditat, mortalitat i més càrrega econòmica que altres malalties, com el càncer. En parla Moisés Berrantes, coordinador del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Palamós.
Con esta unidad se quiere conseguir que el mayor número posible de estos pacientes reciba un abordaje de forma óptima, sistematizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico y además educarlos para que conozcan su enfermedad y sepan qué tipos de hábitos y actividades puedan realizar.
El Servei de Cardiologia de l'Hospital de Palamós dirigeix la unitat amb un equip format per especialistes de medicina interna, atenció primària i nefrologia. La interdisciplinarietat permet unificar criteris, concentrar visites i facilitar la coordinació entre els nivells assistencials i especialitats. L'any 2022 es van atendre més de 300 persones i un miler de visites en les consultes o a l'hospital de dia. Es va millorar l'accés a consulta, les proves i les teràpies avançades, el pronòstic i la qualitat de vida i l'ingrés hospitalari en més del 90% dels casos. La unitat compta amb servei d'infermeria que fa educació sanitària amb els malalts per millorar els seus hàbits de vida, afavorir l'autocura i millorar-ne els resultats clínics. La certificació que es va rebre al febrer acredita el compliment dels estàndards de qualitat i certificació dels processos assistencials.
Fetus es prepara per celebrar la seva gran xefla aquest dissabte 10 de juny a la plaça de Corçà, dins del Festival Ita, que en aquesta gran festa passaran per l'escenari diversos amics i companys dels Fetus per compartir cançons i emocions. Per parlar-nos d'aquesta gran xefla ens visita el veu i guitarra dels Fetus, Adrià Cortadella. Bon dia, com estàs, Adrià?
Hola, bon dia, Dani. Molt bé, un plaer que sigui aquí.
A veure, la gran xefa, de fet, de fons estem escoltant la cançó que heu tret, que es diu precisament La gran xefa, i que és el títol d'aquest concert de celebració d'aniversari. Per què vau decidir anomenar-li això, La gran xefa dels fetus?
Bé, la cançó ja la teníem feta abans del concert i era, bueno, és un senzill que vam decidir aprofitar l'ocasió per publicar-lo. I bé, tot venia una mica lligat. De fet, antigament ja havíem fet alguna gran xefa. Un cop a l'any o així fèiem concerts de l'alternativa i en dèiem sempre La gran xefa i convidàvem dos o tres grups. I en aquesta ocasió, des del Festival Ita, que ens van dir de fer alguna cosa així especial, i vam dir, hòstia, doncs fem la grossa i fem un concert i convidem a això, un gran aplec, al final, un aplec popular a plaça i fer la grossa, que vagin desfilant.
Motius de celebració en teniu molts.
Sí, home, la veritat és que sí, que estem contents de tocar el festival i també poder fer, anar fent concerts i tenir amics i convidar-los i fer la grossa i tant, ja que ens hi posem, fem-ho bé.
A veure, la gran xef... La gran xefla implica que ha d'haver-hi molta gent més enllà dels que ja estem acostumats a veure en fetus, no? Perquè clar, jo tinc aquí la llista d'artistes que passaran per l'escenari i no us quedeu curts.
No, la veritat és que s'ha anat animant la cosa, inclús n'hi ha que encara no hem anunciat allò.
Ah, sí?
Gent que hem anat pescant a última hora
I pots anunciar algun nom o no?
Sí, a veure, d'entrada vindran dos il·lustríssims palafrugellencs, que eren com els que havien tocat amb fetus, en Jordi Antico i en Lluís Català, de 15 Magic School, Super Heavy Bricks, que són de Palafrugell i vindran. Aquests encara no els havíem anunciat, però sí, no podíem faltar-hi. I llavors també vindran en Roger Peláez i l'Oncle Garrot, que igualment estan tocant a Girona, i també volíem venir, els hem dit, home, ja que veniu, també pugeu a fer-ne una, vull dir que casa gran.
Ja que veniu al concert, us fem treballar, no?, els hi vau dir.
I tant, home, sí.
I però després hi ha noms que sí que havíeu anunciat, explica'ns algun.
Sí, home, doncs a veure, vindrà el que nosaltres diem la llevadora del fetus, perquè al final és el productor de tots els nostres discos, en Joan Colomo, que se sap totes les cançons i, hòstia, no podia faltar-hi. Llavors, qui més vindrà? En San Josex, que també em fa gràcia. Vull dir, de fet, va ser el meu primer professor de guitarra i també em fa gràcia. I després el meu segon professor de guitarra, en Masoni, en Jaume Pa, que també... Vull dir, que hem anat pescant a gent, i els Calavento, també.
No, perdona, qui va ser el tercer? Vas tenir un tercer professor? Perquè vas anar... Vull dir, vas escollir-los bé.
Sí, no, després... Bueno, va ser en Miquel Abres, de fet.
Ah, bueno.
Ara que ho dius, sí. Però després ja... Però, bueno, no és allò que hagi pres gaire. Però, mira, em serveix per fer xefes. Sí.
I després, clar, també ens ha quedat l'atenció qui presentarà aquesta gran xefla.
Ah, sí, hosti, clar, en Manel Vidal, sí. Bueno, al final és allò... Ens va venir de gust també, bueno, per tenir una mica de mestre de cerimònies, no? Ja que hi ha tanta gent i tot.
Ojo que en Manel Vidal no parli de socialistes i esbàstiques, eh?
Bueno, allà és un espai segur. però bé, no? I després hi haurà també, començarem amb una mica de... I et venen els de Girona Glosa i faran així una mica de Glosa amb en Carles Bel de les 9, quan obrin portes així per anar animant a la gent que va entrant. Per allà mig, i després també hi haurà en DJ Diego Armando, que també és gran amic, i que acabarà d'amenitzar la plec. Vull dir, en definitiva serà allò... Un concert de fetus amb moltes sorpreses i convidats especials.
Sí, això t'anava a preguntar, és a dir, com serà el concert? Imagino que serà bàsicament fetus i aniran pujant els amics per acompanyar-vos en les diverses cançons que canteu, no?
Sí, hi haurà diferents blocs. Hi haurà un bloc que farem més la Serra dels Perduts, després hi haurà un bloc que serà tota la metralla de convidats, amb alguns fem cançons nostres, amb alguns fem alguna versió, amb alguns, per exemple, sí que hi ha les Salvatges, que en aquest cas tocaran una peça seva i nosaltres la cantarem, vull dir que és allò... Ho hem anat ajustant segons ens ha... Ens ha caigut així, segons ens ha vingut a gust. Home, serà un concert més llarg que els habituals, evidentment, perquè clar, d'entrada, és que aquest Manel Vidal, no sé, també pot dir de molt, sortirà més d'una vegada i al final també es pot allargar, hi haurà corrandes, que al final les corrandes mai saps com s'acaben. I la idea és acabar cantant la gran xefla tot dels convidats de la nit i això. Mm-hmm. Ja, vindrà a ser això, però segur que em passen de molt divertides i tant.
Em deies que la idea va venir, és a dir, vosaltres ja havíeu fet grans xefles, però qui us va proposar de recuperar-ho va ser el propi Festival Ítaca, no?
Sí, bé, no vam fer servir la paraula gran xefla, sinó de fer alguna cosa
ja
especial.
Ja,
un concert singular, al final sempre proposen això, una mica de fer coses una mica diferents i no, la veritat és que a mi m'ho va dir i de seguida ens vam animar i ja vam anar estirant el fil i sí.
Aquest any, quan vaig veure, quan vaig pensar els concerts de Corçà, de l'Ítaca, sempre s'havien fet més amunt, no? El camp, no sé com en diuen, el camp que hi ha,
sí,
el camp de futbol.
Sí, sí.
Aquest any però es fa a la plaça, no? L'aparcament del Firal, de fet.
Sí.
Que jo, mira, quan ho he vist dic, mira, més maco.
Sí, exacte, més maco. Bueno, ja, sí. Home, és que era molt gros allò,
clar.
Realment era un altre tingrado, realment és... Al final és no deixa de ser una festa a plaça de tota la vida i d'això. Però sí, home, la plaça aquella és collonuda. Realment és l'aparcament del Firal, però sí, està al mig de la plaça.
És la plaça, realment. Sí.
Sí. Sí, sí.
Com deies abans, heu presentat ara fa els últims mesos el vostre nou disc, La Serra dels Perduts. Com està funcionant?
Molt bé, molt contents. Realment hem anat evolucionant, no? Arran del Sota Cavall i Rei, on homenatjàvem a Jaume Arnella i fèiem com cançons seves. Realment hem ampliat com molt l'espectre i toquem tenim molts concerts, realment estem molt contents. Vull dir que aquest divendres mateix, abans de Gran Xefa, anem al Festival Monocicle, a Sant Pere de Ribes, i hòstia, i la setmana següent també en tenim dos, el juliol potser en tenim 10, vull dir que és allò, hòstia, molt contents. Aprofitant l'embranzida una mica, perquè realment... I després també, clar, havent ampliat la banda amb en Carles Velda i en Ricard Ros. De fet, en aquest concert serà el primer concert que fem a Moda de Septet, perquè també hi haurà tot el concert la Marta Barbero, que és una violinista de Sant Boi de Llobregat. Vull dir que, hòstia, ja no sé, hem anat fent coses, vull dir, hi haurà moments de tot, també hi haurà alguna cançó així de principi més punt, vull dir que anirem fent, però realment amb La Serra dels Perduts molt contents perquè realment toquem a molts festivals així de... el d'Esfolcat, de Calaf, a festivals així que abans no teníem ocasió de tocar i podríem dir que hem eixamplat la base.
El que t'anava a dir, concerts. 10 concerts al juliol, m'has dit?
Sí, tenim... 9, mira, 9 en tenim al juliol.
9. I així a prop, a banda de cursar, on us podrem tornar a veure?
A veure, així... mira, tinc la... Escoltes aquí. Ah, toquem així a prop, bueno, Premià de Mar...
Val.
Bueno, a Vic... Mm. Bueno, al final fem Catalunya.
No, clar.
El 9 de juliol toquem a Viladamat.
Mm-hmm.
I la resta...
Però
si no... el 19 de juliol anem a Medinyà, que també és allà a Sant Julià de Ramis, que fan un cicle, vull dir... No, tenim prou coses i per totes les Catalunyes, diguéssim.
Sí, no, clar, que ruta per Catalunya amb els fetos, si no.
Sí, sí, és una bona manera de viatjar, realment, conèixer gent maca i passar bones vetllades i tant.
Doncs sí, ara vull recuperar això, la informació de servei per aquest concert d'aquest dissabte. Recordem, és dissabte a les 10 de la nit a Corçà i les entrades poden comprar a la web del Festival Ítaca, que de fet ens deien que anava força bé de vendes, vull dir que tampoc no deu quedar gran cosa.
Va bé de vendes, però crec que l'aforament és generós. Bueno, no sé com està realment, però vull dir, de vendes sí, està funcionant molt bé, realment. I no sé ben bé, a quin percentatge d'aforament estem, però vull dir, que tothom se la compri, que de fet d'aquí ja em penso que ens val un parell d'euros més i val la pena tenir-ho a la saca.
Molt bé.
No sé si s'exaurirà, vull dir, no ho desconec, però ja... Vull dir, sé que la cosa va bé, i tant.
Molt bé. Doncs hem parlat de la gran xefla dels fetos que tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a cursar dins del festival. I d'acabar, per acabar, recorda'm els noms que us acompanyaran.
Sí, a veure, no voldria deixar-me ningú. He de dir que hi ha una baixa, que al final no pot venir aquí de l'Ludwig Band, però en definitiva són... Així, a veure si ho recordo, però bé. Manel Vidal, que després hi haurà el Girona Glosa i en Carles Velda, que en Carles Velda ja ve la formació, però actuarà a part, diguéssim, també. En Sant Josex, en Masoni, en Martí Plaja, dels dos enyorats com en Domoriles, els mitològics. Llavors, i més les Salvatges, la Clara Pinyes, a part de les Salvatges, també cantarà una altra cançó, el Zombi Pujol, en Joan Colomo, el Calavento...
Jo crec que els has dit tots, diria, sí.
Sí, no?
sí. Molt bé, sí, en Sant Josex, en Sant Josex i Masoni.
Sí.
Molt bé. Doncs, Adrià Cortadellas, del Fetos, gràcies i que vagi molt bé aquesta gran xefla i recordeu, ho hem dit a Cultura, entrades disponibles. Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem. Vinga,
bon dia. Adéu, bon dia.
Salut.
Va, continuem repassant notícies abans d'arribar a 3:15 i connectar amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Continuem repassant notícies. La primera ens porta a Palamós i és que la renaturalització de les dunes de la platja de Castell està avançant a bon ritme. En les darreres setmanes han anat rebrotant les espècies vegetals que viuen a les dunes de la platja. Aquesta vegetació ha colonitzat la major part del perímetre i el paisatge es va envellint, mentre les dunes segueixen agafant alçada i volum.
Aquest és el resultat de les actuacions que es duen a terme des de l'any 2004 i que han permès una millor gestió en la regeneració de les dunes i l'entorn natural de la platja. Enguany s'ha continuat fent treballs de manteniment i millora d'aquests sistemes dunars. Concretament, s'han instal·lat 18 nous retenidors eòlics, alguns substitueixen els vells degradats i d'altres cobreixen llocs nous, ampliant l'extensió del perímetre de protecció. També s'ha procedit a retirar les espècies de flora invasora i s'han ubicat nous cartells que informen de l'àrea de dunes i en prohibeixen l'accés per afavorir-ne la regeneració. Les actuacions executades fins ara han possibilitat consolidar i millorar els serveis ecosistemàtics que aquesta comunitat natural dona a la platja, amb retenció de sorres i estabilització de la platja, millorant la resiliència de la mateixa en fenòmens meteorològics intensos, fomentant la biodiversitat i millorant paisatgísticament l'àmbit. Cal destacar que la platja del Castell és un dels pocs àmbits litorals de la costa catalana que conserva l'estructura d'un espai natural compost per platja, duna i bosc.
Encara en l'àmbit natural, també us explicarem... Un segon, que resultem això. Ara sí, encara en l'àmbit natural també us explicarem que parlem de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La via ferrada, una via molt utilitzada, sobretot el seu segon tram, que ara ja fa unes setmanes, durant uns mesos, ha hagut d'estar tallada per la nidificació del corb marí. Doncs bé, això seguirà passant durant els propers anys, sempre que hi nidifiqui el corb. Són les directrius del Departament d'Acció Climàtica que asseguren que aquesta restricció a la part final del període de nidificació es podrà veure o ampliada o reduïda en funció del resultat del cens.
De la mateixa manera, l'abast superficial de la restricció temporal d'accés també es pot veure ampliada si es detecten altres punts de nidificació. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols considera molt positiva aquesta mesura, ja que es basa en criteris de protecció ambiental. Cal recordar que aquest any ja hi va haver un episodi de tancament del tram segon de la via ferrada, el passat 18 de febrer de 2023 fins a finals de maig, quan es va procedir a dur a terme una actuació d'urgència en un punt anomenat el Fiscorn, com a mesura de protecció preventiva per haver-se detectat nidificació activa de corb marí emplomallat. Concretament, s'hi van trobar dos nius. Des de la Generalitat es recorda que ja des de l'inici de la construcció d'aquest equipament, tots els permisos d'obertura i ús quedaven condicionats a la protecció del medi natural. El govern català està treballant també en el pla de conservació, document en el qual es determinaran les mesures que es considerin oportunes d'aplicar per a la conservació del corb marí emplomallat en aquest sector pel que fa a abast i temporalitat, entre d'altres, segons expressa la Generalitat en un comunicat.
I acabarem explicant que Open Natura i Trax Tours organitzen una nova edició de la Ter Bike Experience, l'onzena, que compta amb la col·laboració del Consorci del Ter. La marxa cicloturística de resistència tindrà lloc aquest dissabte 10 de juny i reunirà uns 400 participants.
Es tracta d'una marxa ciclista de resistència que transcorre a l'entorn de la llera del riu Ter en un sol dia. Segueix el traçat de la ruta del Ter des del seu naixement a Setcases fins a la desembocadura a Torroella de Montgrí l'Estartit, un total de 205 quilòmetres. L'organització preveu un temps de 14 hores de mitjana per fer el recorregut i arribar a l'Estartit. Tot i això, també hi ha una ruta de nivell mitjà. En aquest cas, surt des de Manlleu a 9:45 del matí i acabarà també al càmping Castell Montgrí. En aquest cas, són 126 quilòmetres. Amb aquest recorregut, la Ter Bike Experience té l'objectiu de promocionar i donar a conèixer el territori per on passa la ruta del Ter.
Acabem d'arribar a 9:45 del matí i d'aquesta manera arribarem al final de l'informatiu. De seguida connectarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però abans volem posar una mica de música. Estem escoltant la Dua Lipa. És la seva nova cançó, es diu Dance the Night, i forma part de la banda sonora de la pel·lícula de Barbie. Un minut i mig, i faltaran, de fet, passa un minut i mig de 3:15, i ara escoltarem Ed Sheeran amb Curtains abans de connectar amb Torroella de Montgrí. Tears dry
trace, and tomorrow's another day. Hide and seek, I am somewhere closed away. You won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always will on sleep. Is it in your childhood, something happening in your past, with the sadness here? I promise that it won't last, and if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the
Ed Sheeran amb la seva nova cançó Curtains, que ha tret ara fa uns dies. Passem a parlar de llibres. Falten 10 minuts per les 9. I connectem amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa Calabús, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé. És que el telèfon ho fa així, un carrasqueig.
Ah, sí?
El sentiu vosaltres o només... No, si només el sento jo no passa res, però que els oients no tinguin molèsties.
Ah, jo ho sento bé.
Tampoc no sé com arreglar-ho, vull dir que...
Ah, no pateixis, no, jo ho sento bé.
Perfecte, doncs així sí, aquest telèfon. A vegades hi ha així com un formigueig.
Ah, bueno, doncs ja està, res. No, no, jo se sent bé, se sent bé. Què, de què ens parles avui? Què ens recomanes avui?
Avui us vull recomanar un llibre que penso que és la primera vegada que et recomano un d'aquest estil. I no per res, sinó perquè, bueno, a vegades hi ha tantes coses que em criden l'atenció que no me'n dono compte de que potser falta fer una mirada general a la llibreria. I no podem evitar deixar-nos aportar potser doncs per gustos propis i tal. La qual cosa no vol dir que el llibre que tinc a les mans no m'agradi, perquè sí que m'agrada i perquè cobreix unes necessitats molt concretes. Mireu, us parlo del tipus best-seller de literatura d'evasió absoluta, i en aquest cas no d'intriga de novel·la negra, que és potser la meva preferida quan busco això, sinó la tirana romàntica o bé de relacions familiars, sagues familiars i novel·la així de fulletón,
sí.
De la que se'n faria doncs, bueno, la sèrie Bridgerton o alguna d'aquestes, que per cert suposo que tothom sap que les millors històries primer es llegeixen i que els Bridgerton és una saga de 9 volums de l'editorial Titania, vull dir, una escritora anglesa, i ara no em ve el nom perquè no era d'aquesta senyora de la que volia parlar.
Val.
En tot cas, de la que avui us volia parlar és una senyora que es diu Lucinda Riley, que malauradament va morir de càncer amb 57 anys i va morir deixant inacabada una saga interessantíssima a la qual ja està enganxada milions de lectores, però milions, vull dir, no és broma, que es diu Les Set Germanes. Aquesta història va d'un senyor benestant, molt amb molts diners, que, com que viatja molt, en el moment en què es troba alguna nena en situació molt precària i que probablement, vull dir, no té cap possibilitat de ni de tenir estudis ni sobreviure en el país on està, l'adopta legalment, amb tot el... I té una vivenda immensa en una illa propera a la costa, però que només s'hi pot arribar amb vaixell. Imagineu-vos unes medes habitades en una casa, unes medes que fossin d'una persona propietat privada.
Val.
I que en allà hi tinguessis la vivenda i tot el teu entorn fos teu i només s'hi pogués arribar en barco. Doncs allà arriba a adoptar fins a 7 germanes, totes de països diferents, I cada novel·la va de la història de cadascuna d'aquestes germanes, no només de com aquest senyor doncs, les troba i les adopta i en quina situació es troben, sinó del passat que ell investiga, perquè tampoc es queda amb les nenes, les educa, sinó que també vol que elles en un moment donat tinguin informació de la seva vida.
Val.
Com la sabem, aquesta informació? Pues en la primera història de les siete hermanes, aquest pare desapareix en un vaixell, no se'l troba, no es troba el cadàver, però se'l don per mort, i en el moment d'obrir el testament, cada germana es troba una carta en la qual hi ha tota la seva història. Per tant, cada carta d'aquestes és una novel·la. Què va passar? La senyora Ridley es va morir en l'última germana abans de saber si aquest senyor havia desaparegut mort o no, o què havia passat. Val? I com que quan va veure que tenia el càncer era terminal i el seu fill era periodista, articulista de ràdio i una persona que també podia escriure, entre els dos van començar a escriure l'última novel·la que després d'un any i mig la tenim a les llibreries. És a dir, el desenllaç absolut de les siete hermanes per totes les mils de dones, segur que dones, algun home també poder l'ha llegit.
Home, a mi m'està cridant l'atenció la història, vull
és
dir que sí.
És que està molt bé, sí. Perquè és, o sigui, és d'aquestes històries i és d'aquestes novel·les que aconsegueixen l'objectiu que tenen.
Ja.
Val? Distreure, fer aquesta imatge de viatge, parlar de diferents cultures. Està clar que no pot aprofundir en tot, però pinzellades de cada lloc, pinzellades de cada ètnia, relació amb aquestes germanes. A més, quan deixem una germana, la primera, en la segona, evolucionen aquestes germanes. És a dir, els anys en els que està escrit aquesta saga de les set germanes, més l'últim que ara és el que tenim a les mans els llibreters, han passat els anys, vull dir, i per tant aquests anys també passen per aquestes protagonistes que ja hem conegut i assimilat i interioritzat des del primer llibre. Val? Per tant, notícia per totes les dones que van començar a llegir les siete hermanes. Es poden llegir en edició de butxaca, perquè fa temps que va sortir la primera. També és una bonica col·lecció per tenir-la en edició gran, perquè potser es pot rellegir. Però, distracció absoluta, vull dir, i qui... I bé, farem una mica d'endevinalla, vull dir, estem bastant segurs que amb tantes plataformes que hi ha de cinema i sèries,
segur.
A veure, no pot passar desapercebut les siete hermanes de l'Agustín de Ridley, és impossible. Vull
Estic
dir,
segur.
No sé el que tardaran, però un dia o un altre això estarà en alguna plataforma convertida en cinema.
M'has dit que són 9 novel·les?
Sí, eren siete hermanes, el vuitè semblava que acabaria, però no es va acabar explicant què passava amb el pare, i aquesta última són 9, vull dir, a la manera hi ha un motiu pel qual es van separar l'última, diguem, que tots esperàvem que seria aquest, doncs hem estat un any i mig des de l'última sense saber el desenllaç fins que acaba d'arribar ara, de les mans del fill de la Lucinda Riley. A més, és que aquesta dona va morir amb 50 i pico d'anys, yeah. Vull dir, no estava... No, va ser molt agressiu i molt inesperat per tothom.
I manté el nivell en les 9 novel·les? Vull dir, perquè a vegades aquestes coses...
Mira, nosaltres no us hem pogut llegir perquè no podem llegir tota l'obra d'un autor, aquí sí que quedaríem enfarfegats, sí. Però segons les lectores que l'han agafat, sí, i si hem de fer cas de les expectatives de qui s'esperava aquest últim, nosaltres quan va arribar ja en teníem de reservats, però de reservats d'abans de saber exactament la data d'edició, d'abans de saber l'ISBN, vull dir, era allò...
Carai.
Sobretot, no us en descuideu, quan arribi l'últim, que tothom estava inquiet per saber què passava. I ara les que l'han llegit s'ho han de guardar, perquè, clar, no facin cap spoiler, que no pots pas esperar un any i mig i que després t'ho tirin per terra amb qualsevol comentari.
Està clar. Molt bé, doncs les siete hermanes de Lucinda Riley... que és aquest best-seller.
Sí, l'últim llibre es diu Atlas, Història de Passalt, però sí que us recomanaríem, en aquest cas, com moltes altres vegades que hi ha una evolució en les històries, començar pel primer, perquè, bueno, és un plaer molt més seguit, vull dir, comences d'una manera més ordenada i està molt millor.
Molt bé. Doncs gràcies, Maria Teresa, que vagi bé.
De res.
Va, bon, gràcies per la recomanació i bona setmana.
Bon dia. Adéu.
Fins aquí el supermatí d'avui, que acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps.
Comencem el dimarts amb núvols alts que no deixaran lluir el sol en plenitud, tot plegat, però sense cap importància pel fet de que el dia pugui ser càlid. Les mínimes quedaran entre els 13 i els 15 graus i les màximes podrien ratllar els 30. I dels núvols prims del matí, poc preocupants per pluja, anirem a la convecció de tarda, perquè entre el migdia i la tarda, el creixement de nuvolades convectives cap a l'interior podran deixar algun ruixat o quatre gotes de baix molt local.
Gràcies, Marc Vila, que vagi molt bé. Nosaltres tornem demà a les 9 del matí. Que tingueu molt bon dia.